11 i 6 del matí, segona hora del Sant Cugat de Fons, matins en xarxa, i ja ho sabeu, cada 15 dies en aquest espai, en aquest programa, arriba a l'espai Nou Residents, com sempre, a càrrec d'en Diego Castelo, coordinador general de l'Associació Multicultural Sant Cugat. Diego, què tal, com estàs?
Hola, Sergio, buenos días.
Benvingut un dia més aquí al Sant Cugat de Fons.
Aquí estamos.
Encantats que siguis aquí amb nosaltres. Escolta, què ens portes avui?
Bueno, hoy día tenemos aquí un invitado especial que, bueno, quiero darles las gracias por haber aceptado la invitación que le hemos hecho desde Cugat.cat y desde el programa No Residence. Está con nosotros Toni Travería, director de Casa América en Cataluña. Uh-huh. Bienvenido.
Bon dia, buenos días.
I gràcies per acompanyar-nos avui aquí, tot un plaer que ens acompanya avui aquí a l'estudi Ramon Bernils. Un plaer. De fet, avui el que voldríem parlar és una miqueta, és tot molt transversal. Volem saber una mica la tasca que es fa de la Casa Amèrica. També fa 10 anys, si no vaig errat, que va arribar vostè a la Casa Amèrica. Per tant, de primeres, quin balanç fa d'aquesta dècada de feina?
Bé, nosaltres veníem d'una situació difícil perquè la casa havia passat, com una casa que té 103 anys el proper 2 d'abril, havia passat per diferents èpoques, coincidint doncs, amb el que passava en el país, Des de 1911 ha plogut moltíssim i van haver èpoques magnífiques i èpoques molt dolentes a la casa, especialment els 40 anys de franquisme que van marcar molt el que era l'americanisme i l'hispanisme i una batalla a fons que hi va haver interna per veure qui és qui tenia més possibilitats d'expressar-se. Quan nosaltres vàrem arribar... encara es deia Institut Català de Cooperació Iberoamericana, i jo vaig voler recuperar els orígens, que és com es deia al principi, el 1911, que es deia Casa d'Amèrica de Barcelona. Nosaltres vàrem fer el salt per ser fundació i es va convertir en la Casa Amèrica Catalunya, en aquest cas. Bé, el que hem fet és accentuar un marcat punt de coordinació cultural amb Amèrica Llatina, amb els països d'Amèrica Llatina, i hem fet també el que és obrir el camp a la part econòmica, com va ser al principi dels temps, el 1911. Això ens ha portat a tenir relació amb la pràctica totalitat dels països d'Amèrica Llatina, i aquí treballar molt amb els cònsuls, amb els cònsuls iberoamericans, ajudant-los amb la qüestió precisament cultural a fer activitats que a ells els hi costa més fer-les, com a consulats que són, i nosaltres els hi prestem tot el suport per fer-ho.
Diu que tenen relació amb pràcticament tots els països latinoamericans. Sí, hi ha algun que no?
No, tots.
Això és bo, per tant.
Tots.
És bo establir aquestes relacions, clar, sempre si dius, si falta, si hi ha algun que no vulgui.
No, tots.
Això és bona senyal.
Des de Cuba fins a Colòmbia, passant per països que tenen diferent idiosincràsia i diferent història i diferents autoritats amb signes diferents ideològics. Nosaltres això no ens fa res mentre estiguin dins del que és els organismes internacionals.
Ara per ara, cap on caminen les relacions entre Europa i Llatinoamèrica?
Bé, nosaltres hauríem de ser un pont. Catalunya hauria de ser-ho, Espanya també. Espanya, de fet, ho és bastant, tot i que depèn també molt de les polítiques que es facin en cada moment. Ha sigut més pont abans que ara. Aquesta és la realitat, no? El que hauríem de caminar més és una aproximació que ja hi és, de fet, en moltes coses, però hauríem de caminar més amb la cooperació entre els dos continents. No? Catalunya ha tingut històricament una presència molt significativa a la majoria de països, encara ara, per raons polítiques, econòmiques, ha sigut d'anada i tornada. No? És a dir, aquí quan nosaltres diem... Bueno, quan hi ha gent que es qüestiona, diguem-ne, el tema de migració, Catalunya ha viscut a les seves dos segles últims, meritoris escapolides cap a Amèrica Llatina, on hem estat rebuts de forma extraordinària a tot arreu. Que moltes de les coses que els hi passen a gent llatinoamericana que ve a viure entre nosaltres ens ha passat abans a nosaltres i ens han acollit. Doncs bé està que fem justícia i els hi tornem el que ells ens han donat. No?
Clar, quan parlem, al final tot plegat és una relació bilateral, o sigui que uns aporten, altres reben, però tothom aporta alguna cosa. Què aporta Catalunya a Llatinoamèrica i què aporta Llatinoamèrica a Catalunya?
Bueno, aviam, en aquests moments el que més aportem nosaltres des de Catalunya, diguem, és... coneixement, especialització, formació, La part universitària està molt ben desenvolupada, a les universitats, les públiques i les privades, especialment la Universitat Ramon Llull, però també a les públiques, l'Autònoma, d'aquí al costat, la Universitat de Barcelona, la Politècnica, la Pompeu. La part de docència, hi ha molt d'intercanvi entre les dues parts. A nivell institucional també hi és. Les empreses catalanes cada vegada tenen més presència a Amèrica Llatina. Jo ho veig perquè fem esmorzars de treball amb els ambaixadors llatinoamericans que venen aquí a Barcelona i els hi porto les empreses catalanes, i són moltes les petites i mitjanes també, no només les grans clàssiques, sinó també les petites i mitjanes. I a nosaltres què ens aporta? Home, ens aporta, Amèrica Llatina per Catalunya ha sigut essencial en tantes coses, i ens aporta també una forma de fer i una idiosincràsia que ens és molt propera. Jo sempre dic que la integració llatinoamericana a Catalunya ha sigut molt, molt fàcil. Molt fàcil pels vincles. Molt fàcil perquè ells ho posen molt fàcil, els llatinoamericans ho posen molt fàcil, la seva forma de ser. És, aquí tenim un exemple, no?, amb el Diego, que el conec fa bastants anys. Doncs tenen una forma de ser que ens és molt propera. I de seguida la integració és fàcil per les dues comunitats, no? I hem de posar-hi, això sí, aquell punt de ganes i d'il·lusió que s'hi ha de posar en totes les coses de la vida, no?
Exacte. Al final és part és cosa de les dues parts. Al final, Diego, com es valora la implicació de la casa Amèrica en aquesta integració dels llatinoamericans a Catalunya?
Bueno, yo lo valoro muy, una iniciativa muy importante, ¿no? Para que ese lazo que hay entre Casa América y los países latinoamericanos, en este caso, pues, como en Ecuador, el cónsul, pues, ha tenido una buena imagen de Casa América y algunos actos los ha realizado allí.
Bastante, sí.
Sí, entonces, la colaboración también quería preguntarle sobre las asociaciones y entidades que hay en Cataluña. ¿Cuál sería?
Bueno, nosaltres fem, és molt públic, que estem molt al costat de les associacions, federacions i entitats, de tots els colors. Una miqueta buscant la transversalitat, perquè és la nostra feina, ha de ser una casa oberta a tothom, no? Per tant, nosaltres treballem molt amb les associacions, tant com amb els consulats, i ajudem a que aquells somnis petits o grans, o mitjans, de les associacions per portar a terme una activitat, per petita que sigui, per modesta que sigui, prengui forma i col·laborar amb ells perquè aquesta activitat es porti a port. I al final som molt feliços nosaltres quan els gestors culturals que jo tinc treballant amb mi, tot l'equip, en definitiva, porta a terme una activitat i aquesta activitat es compleix, escolta, felicitat màxima, en veure també la satisfacció per part de la gent que forma part de les associacions moltes i diverses que hi ha a Catalunya a les d'ara de llatinoamericans, no? Que és una de les coses més significatives dels llatinoamericans. Allà on estan, busquen de seguida com associar-se, com trobar punts d'encontre entre la gent que ha vingut en les seves respectives diàspores, no?
Este viernes 7 de marzo hay un homenaje a las mujeres trabajadoras paraguayas, y bueno, será en Casa América, ¿no?, donde estará el embajador Juan Bufa, cónsul general del Paraguay, y bueno, donde estará también invitada la Asociación Multicultural San Cugat.
Sí, és una activitat que ens va demanar l'ambaixador, amb qui tenim una relació molt, molt bona, ambaixador, perquè és ambaixador de carrera. Tinc entès que en els propers dies el tindreu per aquí. Doncs el Juan és ambaixador de carrera i cònsul general a Barcelona. En Paraguai, jo que hi he estat diverses vegades, soc d'aquells que hi he estat 7 vegades a Paraguai. No hi ha massa gent que hagi estat tantes vegades a Paraguai, perquè és un país que en teoria ofereix ben poques coses. Doncs bé, nosaltres hem fet moltes coses amb la gent de Paraguai, i aquesta ocasió es fa un homenatge a la dona treballadora paraguaia, coincidint amb el 8 de març, que és el Dia Mundial de la Dona Treballadora, no? I s'ha obert no només a la dona paraguaia, sinó també a les associacions que vulguin participar-hi, que vulguin intervenir. Em consta que també intervindrà, doncs, del Centre Argentí, perquè faran una cosa molt interessant entre dues dones, una de Paraguai i una i una argentina, donat que aquesta dona de Paraguai ha escrit un llibre explicant la seva vivència durant la dictadura argentina, i l'altra dona, que és argentina, explicarà el que va ser el cop militar del 24 de març del 76.
Per tant, serà el granet de sorra que posareu en aquesta commemoració del Dia Internacional de la Dona. Ara per ara, és molt complicat, trobo, la pregunta, no crec que tingui una resposta senzilla. Quina situació té la dona ara mateix a Llatinoamèrica? Clar, hi ha molts països i és impossible donar una resposta única. Però quines feines encara hi ha per fer?
Moltíssimes, infinites. Infinites com a altres països, eh? Però per a Llatinoamèrica, amb qüestions de dret de les dones, encara està molt lluny d'aconseguir una certa equiparació, una certa igualtat amb els homes. Hi ha països que en els últims anys, és veritat, que han aproximat molt aquestes realitats. Malgrat tot, continua sent un dèficit molt important, molt significatiu, el que la dona tingui els mateixos drets que tenen els homes, no?
Encara hi ha molta feina a fer arreu.
Països, exacte. No, a tots els països.
Exacte, arreu del món, per això sí, és un dia internacional al cap i a la fi. Senyor Draveria, vostè quan va arribar a la Casa Amèrica, ara fa 10 anys, què el va impulsar a arribar a aquest espai?
Bé, jo fa uns molts anys, 25, que només penso en clau llatinoamericana. Després d'acabar els meus estudis em vaig quedar molt frapat amb Amèrica Llatina i a més em va tocar la loteria, com sempre explico, i on treballava jo vinc de... soc periodista, soc o era, ja no sé ben bé.
Sempre sis.
Segurament. Doncs sí, perquè segueixo treballant als mitjans i col·laborant-hi, però em va tocar la loteria i em van enviar de corresponsal a Amèrica Llatina, a Sud-amèrica, amb la qual encara vaig conèixer més aquells països i em vaig quedar absolutament atrapat, no? Mai vaig deixar de treballar per Amèrica Llatina i suposo que després d'escriure tant als diaris i parlar tant per les ràdios sobre Amèrica, a algú se li va ocórrer cridar-me per reflotar la vella Casa Amèrica i el que era l'Institut Català de Cooperació Iberoamericana, del qual jo havia sigut soci. Bueno, i aleshores em van oferir una cosa que em va fer il·lusió, malgrat que estava en una situació molt delicada, ara no, ara estem bastant millor que estàvem, hi ha molta presència pública, i em va animar a fer-ho, doncs això, el meu americanisme total, diguem, en fi, són països que jo els crec que els conec tots, en falten algunes illes, però poques, també ja falten poques illes, eh?
Poc a poc.
I per tant, sí. Per tant, això, jo són països que alguns d'ells els he visitat més de 60 vegades.
Carai, tu.
Un latinoamericano más tenemos aquí.
Exacte.
Sí, jo soc molt americanista, sí. El concepte aquest del que va ser els fundadors de la casa, precisament, no? Els que van fundar la casa pensaven en clau americanista, no hispanista, que era el tu a tu, respectant les cultures i les idiosincràsies de cada poble. Això és el que té mèrit d'aquells empresaris del tèxtil catalans que van crear la casa juntament amb Francesc Cambó, que és qui va liderar-ho políticament, no? I per tant, doncs, jo em sento bastant identificat amb aquest projecte de mantenir aquests ponts i aquests vincles amb gent com el Diego, amb la seva associació i amb tantes altres, per ajudar a col·laborar com un més, diguem, a la integració i a reivindicar també les cultures riquíssimes, de mil·lenàries, dels pobles originaris d'Amèrica Llatina.
Home, amb vostè sembla que l'oceà queda petit, eh?
Bueno, no ho sé. Jo faig el que puc. Cada vegada els avions m'ajuden més. Cada vegada triguen menys, no? Passat demà marxo novament, me'n vaig a Xile, vaig a la presa de possessió de la presidenta, la Michelle Bachelet, i he estat a totes les preses de possessió dels presidents xilens. Menys una, que no hi vaig poder anar, però que va ser l'última, la de Sebastián Piñera, però totes les altres, des del 90, que he anat totes.
Ara per ara, a Llatinoamèrica, un dels països que ocupa més titulars, ara mateix és Venezuela.
Sí.
El preocupa des de la Casa Amèrica la situació que es viu a Venezuela?
Em preocupa a mi personalment, i he escrit bastant sobre aquesta qüestió, ara en tinc un article que estic acabant. Sí, és certament molt preocupant perquè ha arribat l'enfrontament, diguem, al carrer, s'ha passat de les paraules gruixudes, de les paraules, a les paraules gruixudes i les paraules gruixudes a l'enfrontament al carrer. Tenim present que a Venezuela en aquests moments la realitat diu que hi hauria una meitat d'un costat i una altra meitat de l'altre costat. Per tant, no és que hi hagi una majoria que s'imposi a l'altra, sinó dues meitats amb famílies en aquests moments dividides en els dos costats. I s'ha arribat a un punt que és el pitjor que pot passar, com altres països està passant també al nord d'Europa, en què o estàs amb mi o estàs contra mi. I aleshores tu no pots expressar-te amb total llibertat perquè l'altre et mirarà malament si no pensa com tu. Aquest és el gran problema que està vivint Venezuela. No hi ha voluntat de moment, com deia en un últim article que vaig escriure fa 10 dies al periòdico de Catalunya, que és on jo col·laboro, doncs no hi ha voluntat ni sentit comú per seure en una taula i arribar a algun punt de trobada. L'oposició nega legitimitat a Maduro i Maduro nega legitimitat a l'oposició. Quan dues parts estan tan enfrontades com aquesta, és molt difícil, perquè tampoc no hi ha cap figura que pogués fer aquesta mediació dins del país. I des de fora, els organismes internacionals de la regió no faran res que incomodi l'actual governant, a Maduro.
Veurem com acaba tot plegat. Des d'aquí, molt, molt pendents, com sempre. Diuen, en el cas de la Associació Multicultural Sant Cugat, aquesta inquietud a Venezuela es respira, ho parleu?
Sí, realmente es preocupante, ¿no? Con entidades y asociaciones de Barcelona han hecho, están preocupados, ¿no?, por la situación que está pasando Venezuela. Pero bueno, nosotros tenemos que estar apoyando al pueblo venezolano.
Exacte, d'això es tracta, que és qui pateix tot plegat, sí, finalment. Abans ho ens anunciava el senyor Traveria, i és que d'aquí dues setmanes tenim una visita de luxe, i això volíem anunciar-ho també avui, sí, al programa.
Así es, el día martes 18 de marzo tenemos aquí en el programa No Residence al señor embajador Juan Bufa, cónsul general del Paraguay. Pues lo tendremos aquí. Primero tendrá una visita protocolaria con la alcaldesa a las 9 de la mañana. Luego tendrá un encuentro con sus compatriotas residentes paraguayos en San Cugá, en Casa Cultura. Es importante que llegue a todos los paraguayos, que es a las 9 y media estará en Casa Cultura. Uh-huh. Están todos cordialmente invitados. Y luego tendrá una visita por aquí, por el programa en San Cugá Fons. Uh-huh. Y lo tendremos aquí dentro de 2 semanas.
Un plaer rebre'l i encantats de poder comptar amb gent com en Juan Bufa. I escolta, i també em volies comentar, Diego, avui, que dissabte teniu un acte preparat a la plaça del doctor Galtés.
Sí, estuvimos allí en la plaza del doctor Galtés el día sábado, justamente haciendo difusión, uh-huh, trabajando en la calle con toda la población en general, para dar a conocer la llegada, ¿no?, del señor cónsul Juan Bufa, y realmente fue estupendo porque estuvimos ahí participando de los carnavales de San Cugá.
Sí.
También quería comentar que es importante que sepan, pues, la población sancugatense, que aquí nuestro compañero Tony Travería es un sancugatense más, él vive aquí. Uh-huh. El hecho de que venga de Casa América, a lo mejor la gente pensará que viene y vive en Barcelona, pero él vive aquí en San Cugá.
No, visc aquí fa 20 anys. 20 anys que hi visc, i sí, la meva filla és d'aquí.
Doncs mira.
Perquè té 13 anys i és d'aquí, sí.
Mm, perquè la població en general, què pot obtenir de la Casa Amèrica? Què oferiu?
Oferim activitats pràcticament tots els dies, sí, de la setmana, ja siguin musicals, literàries, poètiques, de tota mena, tot el que sigui cultura en sentit ampli. Després, clar, rebre la informació que nosaltres pengem a la nostra web, uh-huh, que és americat.cat, amb la www. Americat és el nostre domini, .cat. Uh-huh. Bé, el que tenim és moltes activitats, ja et dic, de tota mena,
sí, sí,
i el que oferim també és participar en les exposicions, per exemple, que ara en tenim una del riu Paranà, en la que va participar també l'altre dia l'ambaixador Bufa, que va estar amb nosaltres amb la inauguració, i ara preparem una de Cortázar, per exemple, que és l'any Cortázar en tant que és el 100 aniversari del seu naixement.
Doncs ja ho sabeu, el que fa la Casa Amèrica, estendre aquests ponts culturals, més que econòmics, una cosa porta a l'altra al final, i si no vaig errat us podem trobar al carrer Còrsega 299 de Barcelona.
Entre Balmes i Rambla Catalunya, sí.
Fàcil d'arribar, sí. I a un lloc ben accessible. Sí. Avui ens hem acompanyat aquí, al Sant Quatrefons Matins en Xarxa, a l'espai Nou Residents, amb el Diego Castelo. Ens hem acompanyat de Toni Traveria, director de la Casa Amèrica de Catalunya. Toni, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Un plaer conèixer-lo, i Diego, com sempre, un dia més, encantats de tenir-te aquí, i d'aquí dues setmanes més i millor.
Gracias, Sergio. Aquí darle las gracias a Toni por aceptar la invitación. Y bueno, antes de terminar, quisiera también dar una felicitación a todas las mujeres, ¿no?, del mundo, que no podemos olvidarlo, es importante, es el Día Internacional de la Mujer, el día sábado 8 de marzo, y bueno, este mensaje va dirigido para todas ellas por ese gran valor de lucha que tienen por ser lo más grande que pueden existir. Gracias.